El suport dels comuns, malgrat que l'executiu encara està lluny de tenir majoria. El text aprovat inclou 555 milions per un pla de xoc social i 279 més per l'atenció primària. Cristina Cantal.
S'han pactat també ajustos en l'impost de patrimoni i a pujar el tribut per habitatges buits. Al migdia, Aragonès s'ha reunit amb Salvador Illa, que assegura que les negociacions entre totes dues formacions encara estan molt verdes.
Les coses estan verdes. És veritat que les darreres setmanes el clima de treball, el mètode de treball ha millorat, però jo he de ser sincer, estem lluny d'un acord encara. S'ha de treballar molt més. Seguim negociant, seguirem negociant amb la voluntat d'arribar a un acord. En allò que depengui del PSC hi haurà un acord de pressupostos a Catalunya. No conec l'acord que hi ha hagut amb els comuns, tinc tot el respecte del món per aquesta formació política. Estudiarem i el que sí que és obvi és que jo no he negociat aquest acord.
L'IPC baixa per quart mes consecutiu i se situa al 6,4% al novembre, malgrat el preu dels aliments continua en augment a les portes de Nadal amb un increment interanual del 13,5%.
Productes com el sucre puja a prop del 50%, la llet un 30% o l'oli un 26%. Són les queixes dels clients de mercats i supermercats.
Ràdio Premià, Manel Ferrer.
Això opinaven alguns consumidors al mercat de Sant Joan de Premià de Mar sobre la pujada dels preus d'alguns d'aquests productes que compren sovint en aquest espai.
Jo com a estudiant he notat molt aquest augment de preus en els supermercats i m'he vist obligada a fer canvis. Compro menys carn i peix, que són els productes més cars.
La compra que podríem fer fa un any, ara ens gastem un 30% més.
Un de cada quatre nois i noies d'entre 10 i 18 anys s'ha autolesionat i quatre de cada 10 han pensat en algun moment que es volen morir o adormir-se i no tornar a despertar-se.
Són algunes de les dades d'una exhaustiva enquesta feta aquest any pel Departament d'Educació. El conseller Josep González Cambray ha anunciat que s'activarà un protocol i una guia per formar els docents, sobretot en la prevenció i la detecció dels casos de suïcidi.
És un protocol que sobretot el que pretén és dotar-nos d'eines i d'unes instruccions molt clares pels nostres mestres, pel nostre professorat, per tots els professionals que treballen en un centre educatiu, per tal de com actuar davant d'una situació, davant d'una verbalització de pensaments suïcidis, davant d'una realització d'autolesions o davant, en última instància, d'un cas d'intent o de suïcidi.
Polèmica a Tarragona pel contracte del servei de recollida de brossa. El concurs ha quedat desert i ara l'oposició demana explicacions a l'Ajuntament.
Avui el PSC ha sol·licitat una junta de portaveus urgent per resoldre la qüestió.
Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Comitè d'Empresa de Sanejament Urbà de la ciutat ha demanat la dimissió del conseller de neteja, Jordi Fortuny, pel fracàs de la seva gestió.
Y él mismo se comprometió a decir, si esto no lo consigo, dimitiré. Las palabras que él dijo hace año y medio, se la planteamos ahora. Cuando tú ves que tú haces un pliego de condiciones y no se presenta, se queda desierto el concurso, es que no has hecho bien los deberes.
Alcarràs, de Carles Simón i Un any, una noche, d'Isaac i la Cuesta són les favorites a la gala dels Premis Gaudí que se celebrarà el 22 de gener.
Totes dues pel·lícules aconsegueixen 14 nominacions seguides de Pacific Fiction d'Albert Serra amb 11. L'actriu Maria Morera ha estat l'encarregada de fer-les públiques.
Alcarràs, de Carles Simón, El fred que crema, de Santi Truyenque, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i Suro, de Miquel Guerrea.
I en esports, el Cadí-la-Seu es juga avui a seguir endavant a l'Eurocup femenina de bàsquet, Joan Barberà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps estable, sí que amb alguns núvols mitjans que han de deixar el cel mig ennuvolat, sobretot cap a la meitat nord del país, i també a punts de litoral, i estem a l'espera de que ens arribi el canvi de temps de cara a aquesta propera nit, i és que de nou s'espera pluja a bona part del territori. Sí que és cert que a hores d'ara tenim un temps força més agradable, fins i tot amb poca boira i amb una temperatura que és clarament més alta que la que vam tenir ahir, de fet amb valors que estan fregant ja els 20 graus a diversos municipis del litoral i temperatures, això sí, més baixes cap a l'interior, però en qualsevol cas temperatures de 16 i 17 graus, per exemple, al Segrià. En canvi, l'ambient és més fred a punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. La TV-7044 està tallada al Pinatell, a Montblanc, per un camió accidentat. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A l'AP-7 hi ha 7 quilòmetres de retenció de Sant Cugat a Barberà en sentit nord i 6 quilòmetres més a Barberà en sentit sud. A l'AP-30, a Coa Barberà, en tots dos sentits. A la C-33 hi ha mig quilòmetre de retenció sortint de Barcelona en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. També hi ha retencions en aquesta via de Montcada a Barcelona. A la C-58, lentitud i aturades de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la C-17, atencions a Parets en sentit sud. A la Pota Nord, a la B-20, aturades de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la Ronda del de Barcelona, retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i entre el Nus i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident a la Via Júlia i situació molt complicada a la Ronda Litoral en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer acord pels pressupostos de la Generalitat. Esquerra i Comuns han fet oficial aquesta tarda la signatura del pacte pel qual el govern es garanteix el suport dels de Jéssica Albiach, malgrat que l'executiu encara està lluny de tenir majoria. El text aprovat inclou 555 milions per un pla de xoc social i 279 més per l'atenció primària.
De fet, aquest migdia també s'ha reunit el president amb el líder de l'oposició, Salvador Illa, i no sembla que l'acord entre Esquerra i socialistes estigui gaire a prop. Illa ha assegurat que les negociacions entre totes dues formacions encara estan verdes, malgrat admetre que s'ha millorat el mètode de treball.
Les coses estan verdes. És veritat que les darreres setmanes el clima de treball, el mètode de treball ha millorat, però jo he de ser sincer, estem lluny d'un acord encara. S'ha de treballar molt més. Seguim negociant, seguirem negociant amb la voluntat d'arribar a un acord. En allò que depengui del PSC hi haurà un acord de pressupostos a Catalunya. No conec l'acord que hi ha hagut amb els comuns, tinc molt, tot el respecte del món per aquesta formació política. Estudiarem i el que sí que és obvi és que jo no he negociat aquest acord.
Si Junts per Catalunya no fa cap pas més endavant, sembla difícil aconseguir un acord global pels pressupostos abans de divendres, com vol presidència.
De moment, però, com dèiem, Esquerra ja té el vot dels comuns. Aquesta tarda s'han concretat les novetats d'aquest pacte. Entre elles, s'han acordat ajustos en l'impost de patrimoni i a pujar el tribut per habitatges buits. David Amador, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Així com deies, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Jéssica Albiach, han firmat l'acord al Palau de la Generalitat després que s'han tancat les darreres negociacions sobre temes de salut. En aquest àmbit de salut s'estableixen, també com dèieu, 279 milions més per l'atenció primària. L'acord inclou un increment també de les tarifes dels trams de l'impost de patrimoni per equiparar-lo al de les grans fortunes. Això amb l'objectiu de garantir que les recaptacions d'12 milions d'euros vagi a parar a l'Agència Tributària Catalana. Escoltem la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui qualifica l'acord com un acord de país.
És un acord de país, uns pressupostos de país, perquè donen resposta als reptes que tenim doncs, en aquests moments, reptes socials importantíssims, econòmics, de reforç dels serveis públics, i és això el que volem posar doncs, en relleu avui.
Al seu torn, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha destacat la importància social de l'acord.
Amb l'acord que hem arribat es posen les bases per redistribuir els costos d'aquesta crisi d'inflació també entre els que més tenen i protegint a les classes mitjanes i treballadores. I en aquest sentit també vull ser clara, aquest acord està junt del programa de govern d'En Comú Podem. Però tot i així sí que vull destacar que aquest és un acord en el que guanya el sentit comú. Guanya el sentit comú a favor de la sobirania energètica de Catalunya. Un sentit comú a favor de millorar el dret a l'habitatge. Un sentit comú que, evidentment, i a més sabeu que ho hem fet amb especial èmfasi, reforça la sanitat pública.
L'acord dels pressupostos amb document de 16 pàgines també fixa un pla de xoc, com recordàveu, de 555 milions. El president de la Generalitat havia anunciat un escut social de 300 milions i els comuns volien arribar als 1.000. Doncs bé, n'ha parlat la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas.
Hem acordat un pla de xoc dotat amb 555 milions d'euros que permetrà, entre d'altres qüestions, l'increment del 8% en l'IRCC. Com saben, és el barem a partir del qual es calcula l'accés i la quantia a les prestacions socials i és la primera actualització d'aquest índex des del 2010.
També es manté la rebaixa del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l'allargament de la T-Jove fins als 30 anys. L'acord també inclou que l'empresa pública d'energia sigui també comercialitzadora, a més d'una línia de 180 milions d'euros per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a particulars i empreses. Com veieu, també amb els 8 diputats dels comuns sumats als 33 d'Esquerra, el govern tindria ja el suport de 41 diputats i caldrien encara, però, 27 vots més a favor, per la qual cosa els dos altres grans grups del Parlament, PSC o Junts, són imprescindibles per certificar els pressupostos.
Gràcies, David. La signatura de l'acord ha estat aquesta tarda després d'una sessió de control al Parlament aquest dimecres en què el president aragonès ha assegurat que els líders de Junts per Catalunya es beneficiaran de la reforma del Codi Penal. Ho ha fet responent a les crítiques dels exsocis a la reforma de la malversació i la derogació de la sedició i que s'ha d'aprovar demà al Congrés de Diputats. Mont Carvajal.
En la sessió de control, el president parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha assegurat que els canvis al Codi Penal mantenen que l'1 d'octubre va ser delicte i que el 9-N pot ser malversació.
Les solucions personals i les rebaixes de penes no serveixen per resoldre el conflicte polític, perquè no és un conflicte entre persones, és un conflicte entre nacions. No van fer el 1 d'octubre per ser perdonats.
En canvi, el president Pere Aragonès ha argumentat que la reforma és pel bé col·lectiu, no individual, i serà beneficiosa.
Estic convençut que tothom aprofitarà les escletxes que puguin haver-hi i aprofitarà les millores que hi hagin, i estic convençut que persones represaliades, que ja han estat represaliades, si arriba el cas, demanaran la revisió de condemna, o no la demanaran. Estic convençut que sí, i ben fet que fan.
Responent la CUP, Aragonès ha assegurat que no es resignarà davant la negativa del govern central a fer un referèndum acordat.
Sabedors de les dificultats, no hem d'aturar-nos ni un sol moment, ni disminuir un sol gram de la nostra energia, hem de defensar que tenim el dret a decidir lliurement el nostre futur.
I ha convidat la CUP a fer propostes a l'acord de claredat.
Paral·lelament, Foment del Treball ha anunciat també avui que impulsarà un recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost de grans fortunes que actualment està en fase de tramitació parlamentària i que es preveu que s'aprovi abans de finals d'any.
Foment considera que vulnera l'economia financera de les comunitats autònomes perquè se solapa amb un impost de patrimoni que està cedit a les autonomies. També creu que vulnera el principi de seguretat jurídica perquè s'aprova a finals d'any quan les empreses ja han fet les seves planificacions fiscals. I finalment denuncia que ataca el principi de capacitat econòmica dels contribuents, perquè diuen serà un impost confiscatori. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha aprofitat aquest anunci per llançar aquesta advertència al govern de Pedro Sánchez.
Molta prudència per intentar, doncs, que en un moment d'una gran incertesa econòmica, les decisions empresarials que puguem prendre en els pròxims anys, en les pròximes setmanes, no afectin a la generació d'activitat econòmica, no afectin al creixement de les nostres economies i no afectin a la generació i a l'estabilitat dels llocs de treball.
Sánchez Llibre també ha acusat el govern del Partit Socialista i Unides Podem de manca de diàleg previ a l'hora de fer propostes legislatives.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'IPC baixa per quart mes consecutiu i se situa al 6,4% al novembre, malgrat que el preu dels aliments continua en augment a les portes de Nadal, amb un increment interanual del 13,5%. Amb aquestes dades es confirma que les pensions pujaran l'any vinent un 8,5%.
Un augment de preus que queda molt lluny dels increments de salaris i que preocupa els sindicats. Des de Comissions Obreres, el secretari de Treball i Economia, Ricard Ballera, explica com aquesta escalada de preus de productes bàsics afecta les famílies.
Això s'està traslladant i s'està traslladant al que és l'estructura de consum. Tenim una reducció del consum de les llars que al llarg del darrer any ha baixat del 4,6 a l'1,5% i, per tant, aquesta tendència que tenim, no?, a intentar mantenir els marges de beneficis de les empreses a costa del poder adquisitiu de les persones treballadores té un efecte molt negatiu sobre el que és l'estabilitat del nostre model econòmic.
I és que la dada de la inflació és la més baixa de l'any gràcies a la caiguda del preu de l'energia, però la cistella de la compra continua pels núvols, sobretot productes com el sucre, que puja a prop del 50%, la llet amb un 30% o l'oli amb un 26%. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat partidari d'incrementar els sous dels treballadors davant la pujada de l'IPC.
Si hi ha un increment del cost de la vida, és lògic que també els salaris pugin, no d'acord amb aquest increment tan important com hi ha hagut, però sí intentar que la pèrdua de la capacitat adquisitiva sigui el més mínim possible.
Això sí, ha dit que per equilibrar la pèrdua de poder adquisitiu també cal adequar l'impost sobre la renda, cosa que fins ara no han fet ni el govern de l'Estat ni el de la Generalitat.
Justament, la inflació ha obligat a reduir les despeses en alimentació a 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas Barcelona. L'entitat adverteix que la crisi de preus s'ha sumat a la que ha deixat la pandèmia, encara no resolta, i que afecta gairebé totes les famílies que els demanen ajuda.
Segons xifres de Càritas, el 43% dels seus usuaris no poden seguir una dieta adequada i un 65% ha deixat de comprar productes frescos. Això ha fet que Càritas augmentés enguany un terç les ajudes en alimentació i un 28% les destinades a pagar habitacions de relloguer, perquè l'habitatge és també un gran problema per als més desfavorits. Prop de 4.000 de les llars ateses no poden pagar les despeses de la llar o els subministraments. Els perfils més afectats són persones que viuen de relloguer, llars monoparentals i persones sense feina o en situació administrativa irregular. La cap d'anàlisi social de Càritas, Míriam Feu, explica algunes de les situacions extremes que han detectat.
Casos extrems ens expliquen, no? Famílies amb nens que tenen un horari per fer servir doncs, la cuina o el lavabo, no? I quan un nen petit no pot fer servir segons quins horaris, no? Famílies que ens expliquen que la seva màxima preocupació és poder pagar l'habitació perquè saben que si no les fan fora i que fins i tot ens expliquen que deixen de menjar per poder pagar l'habitació. A dia d'avui hi ha persones que estan passant gana, no?
A més, prop de 5.000 famílies han renunciat a activitats extraescolars o de lleure per als més petits perquè no s'ho poden permetre.
Però l'increment de preus en alimentació afecta en més o menys mesura a totes les llars, en unes dates molt sensibles, a només 10 dies per l'inici de les festes. De fet, els productes més típics dels àpats de Nadal s'enfilen des de primers de desembre. Així es nota sobretot als mercats municipals. Ràdio Premià, Manel Ferrer.
Els carburants i l'electricitat han baixat en l'IPC de novembre, però es disparen altres productes de primera necessitat com el sucre, l'oli, la llet, els ous o els cereals. Això opinaven alguns consumidors al mercat de Sant Joan de Premià de Mar sobre la pujada dels preus d'alguns d'aquests productes que compren sovint en aquest espai.
Jo com a estudiant he notat molt aquest augment de preus en els supermercats i m'he vist obligada a fer canvis en els meus hàbits. De fet, compro menys carn i peix, que són els productes més cars.
Ben bé amb la compra que podríem fer fa un any, ara ens gastem doncs això, ben bé un 30% més, i a més és que es noten molts productes d'aquells que l'any passat estaven a un euro, doncs aquest any estan ben bé a 1,30 €.
Abans amb la meitat compràvem tot i ara crec que t'has d'estar de molts capritxos que abans podies fer i ara no.
També superen els dos dígits de pujada els productes làctics, les patates, la carn d'aviram, el pa, els llegums o les hortalisses.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un de cada quatre nois i noies d'entre 10 i 18 anys s'ha autolesionat i 4 de cada 10 han pensat en algun moment en què es volen morir o adormir-se i no tornar a despertar-se. Aquestes són algunes de les dades d'una exhaustiva enquesta feta aquest any pel Departament d'Educació i en què han participat 270.000 alumnes de prop de 2.000 centres. Amb aquestes dades a la mà, el govern ha decidit activar un protocol i una guia per formar els docents, sobretot en la prevenció i la detecció dels casos de suïcidi. Jordi Casino.
La formació que començarà el mes de gener ha de servir per millorar encara més la feina que es fa a les escoles i als instituts i que ha permès que, tot i haver-se detectat un increment de casos de tentatives de suïcidis durant el primer any de la pandèmia d'un 200% en el cas de les noies i d'un 10% en el dels nois, la xifra de morts s'hagi mantingut estable. De fet, en els últims 5 anys, 53 nens i nenes menors de 18 anys s'han suïcidat a Catalunya, una xifra que en percentatge equival a 2 persones de cada 100.000, una dada molt inferior, això sí, a la de la majoria de països del nostre entorn. Tot i això i amb les xifres de l'enquesta a la mà, els departaments de Salut i Educació han decidit activar aquest protocol i aquesta guia adreçats als docents. Josep González Cambray és el conseller d'Educació.
És un protocol que, sobretot, el que pretén és dotar-nos d'eines i d'unes instruccions molt clares pels nostres mestres, pel nostre professorat, per tots els professionals que treballen en un centre educatiu, per tal de com actuar davant d'una situació, davant d'una verbalització de pensaments suïcidis, davant d'una realització d'autolesions o davant, en última instància, d'un cas d'intent o de suïcidi.
L'enquesta, que era anònima i voluntària, es va fer el passat mes de maig maig i ara es presentarà a cada centre educatiu perquè pugui extreure les seves pròpies conseqüències.
Més qüestions. En l'àmbit local, l'Ajuntament de Banyoles renuncia finalment a la promoció de pisos de protecció oficial al barri de Can Puig degut al malestar veïnal. En les darreres setmanes, els veïns havien manifestat el seu rebuig al projecte. Banyoles Televisió, David Bertran.
L'Ajuntament de Banyoles ha decidit descartar definitivament el projecte per construir habitatge de protecció oficial al barri de Can Puig. El consistori ha acordat aquesta mesura després que els veïns del barri hagin mostrat reiteradament la seva oposició al projecte, però al mateix temps referma també el seu compromís amb l'habitatge de protecció oficial i buscarà noves possibles ubicacions per la construcció d'habitatge públic en altres zones de Banyoles.
Escolta, la gent té que estar tranquil·la i jo vull que la gent de Can Puig estigui molt tranquil·la i la gent del voltant de dir, escolta, hem fet un canvi urbanístic, sí, però havíem de treure el concurs, doncs escolti, això queda endreçat. Però no queda endreçat per dir d'aquí uns mesos ho tornarem a replantejar. No, queda endreçat. No, aquest espai no cal, no li farem.
Malgrat tot, l'alcalde ha recordat que encara hi ha més de 90 sol·licituds renovades per accedir a un habitatge de protecció oficial i que, per tant, mantenen el compromís per construir habitatge de protecció oficial públic a la ciutat, però no en aquests terrenys.
I polèmica a Tarragona pel contracte del servei de recollida de brossa. El concurs ha quedat desert i ara l'oposició demana explicacions a l'Ajuntament. Avui el PSC ha sol·licitat una junta de portaveus urgent per resoldre la qüestió. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després que hagi quedat deserta la licitació del contracte de la brossa de l'Ajuntament de Tarragona, el Comitè d'Empresa de Sanejament Urbà de la ciutat ha demanat la dimissió del conseller de neteja, Jordi Fortuny, pel fracàs de la seva gestió.
Y él mismo se comprometió a decir, si esto no lo consigo, dimitiré. Las palabras que él dijo hace año y medio se la planteamos ahora. Cuando tú ves que tú haces un pliego de condiciones y no se presenta, se queda desierto el concurso, es que no has hecho bien los deberes.
Des del comitè han assegurat que de moment no han rebut cap resposta per part del consistori i han anunciat que si la situació continua igual no descarten fer parades. Per la seva banda, l'oposició al PSC de Tarragona qualifica d'inaudita aquesta situació i reclamen que l'Ajuntament trenqui el seu silenci i a més detalli quants lots han quedat deserts. Davant d'aquest escenari i d'aquesta polèmica, l'Ajuntament ha convocat una roda de premsa per demà dijous, on es preveu que el conseller Fortuny doni les explicacions oportunes per resoldre aquesta situació.
En cultura, Alcarràs de Carla Simón i Un any o una noche d'Isaac i la Cuesta són les favorites a la gala dels Premis Gaudí, que se celebrarà el 22 de gener. Avui se n'han conegut les nominacions i totes dues pel·lícules n'aconsegueixen 14, seguides de Pacifiction d'Albert Serra amb 11. David Navarro.
Tant Carla Simón com Isaac i la Cuesta estan nominats a la categoria de millor director. Els actors Maria Morera i Roger Casamajor han estat els encarregats de llegir la llista de candidats als Premis.
Alcarràs de Carla Simón, El fred que crema, de Santi Truyenque, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i Suro, de Miquel Guerrea.
Un dia, una noche, competeix pel Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana amb Pacifiction, La maternal i Mantícora. Pel que fa a les categories actorals, Ana Castillo per Girasoles silvestres, Bárbara Leni per Los renglones torcidos de Dios, Noemí Merlán per Un año, una noche i Vicky Luengo per Suro competeixen per aconseguir el guardó a millor actriu. Pel que fa a la categoria masculina, els nominats són Benoit Magimel per Pacifiction, Nahuel Pérez Vizcayar per Un año, una noche, Oriol Pla per Girasoles silvestres i Pol López per Suro.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem parlant de bàsquet. El Barça visita hores d'ara la pista del Mònaco, partit de l'Eurolliga masculina. Al final del primer quart, 13-16, victòria de 3 punts momentània del conjunt català. També aquesta tarda, derrota de l'Espart Girona a la pista del Corucova per 64-50 en una nova jornada de l'Eurolliga femenina. L'equip gironí ha cedit contra l'equip turc, empat amb les catalanes a la classificació amb 3 partits guanyats. I avui també molt pendents en uns minuts del Cadí la Seu, que juga passant matemàticament la fase de grups i, per tant, seguir endavant a l'Eurocup femenina. L'equip de la Seu d'Urgell certificarà la classificació guanyant o perdent per menys de 9 punts contra el Brain belga, un partit que comença a les 8 del vespre. Des de UAU Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Tot i que virtualment l'equip de la Seu d'Urgell ja està classificat per la següent fase de la competició europea, el Cadira Seu és conscient que superar el conjunt belga donaria el bitllet directe a les eliminatòries. Un premi que també està a l'abast del Castors Brain si guanya el Palau d'Esports. De tot plegat en parlava l'entrenador de les Altos Ellenques, Jordi Acero.
Ara mateix som segones classificades del grup. Hem d'aconseguir la victòria o perdre de menys de 9 per passar com a segones, sense oblidar que les quatre millors terceres de cada grup, de tots els grups, també passen a la següent fase. Com veurem demà, ve un molt bon equip, un subcampió de la Lliga de Bèlgica, amb jugadors amb experiència, jugadors amb molts punts, amb molta amenaça i un equip perillós.
El partit davant el Castors Brain tornarà el tret de sortir aquest dimecres a les 8 del vespre.
I n'estarem molt pendents. Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio, en un dia on la Federació Espanyola ha desestimat el recurs del Cadí la Seu per la cistella del Guernica, partit de la Lliga Femenina, jornada número 8, on els àrbitres van concedir un cop una cistella, un cop va acabar el partit contra el conjunt bas i al final va ser el Guernica qui es va endur la victòria. El Ceris Bàsquet presentarà recurs al comitè d'apel·lació. Més bàsquet avui juga a l'Eurocup, la segona competició continental masculina, el Joventut de Badalona, que rep la visita a partir de 3:45 del vespre del Reiner de Venècia, un rival directe per lluitar per la segona plaça del grup.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar sopar, en el cas d'aquelles persones que ho van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopar molt lleuger. A vegades, es pot usar al mig matí o al berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat, o paté vegetal, o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra, o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Teniu on triar i remenar per crear els vostres berenars sans, nutritius, deliciosos i complets.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primer acord pels pressupostos de la Generalitat. Esquerra es garanteix el suport dels comuns, malgrat que l'executiu encara està lluny de tenir majoria. El text aprovat inclou 555 milions per un pla de xoc social i 279 més per l'atenció primària. Cristina Cantal.
S'han pactat també ajustos en l'impost de patrimoni i a pujar el tribut per habitatges buits. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha qualificat el pacte d'acord de país.
És un acord de país, uns pressupostos de país, perquè donen resposta als reptes que tenim doncs, en aquests moments, reptes socials importantíssims, econòmics, de reforç dels serveis públics, i és això el que volem posar doncs, en relleu avui.
L'IPC baixa per quart mes consecutiu i se situa al 6,4% al novembre, malgrat el preu dels aliments continua en augment a les portes de Nadal, amb un increment interanual del 13,5%.
Productes com el sucre puja prop del 50%, la llet un 30% o l'oli un 26%. Són les queixes dels clients de mercats i supermercats.
Ràdio Premià, Manel Ferrer.
Això opinaven alguns consumidors del mercat de Sant Joan de Premià de Mar sobre la pujada dels preus d'alguns d'aquests productes que compren sovint en aquest espai.
Jo com a estudiant he notat molt aquest augment de preus en els supermercats i m'he vist obligada a fer canvis. Compro menys carn i peix, que són els productes més cars.
La compra que podríem fer fa un any, ara ens gastem pues això, un 30% més.
Un de cada quatre nois i noies d'entre 10 i 18 anys s'ha autolesionat i quatre de cada 10 han pensat en algun moment que es volen morir o adormir-se i no tornar a despertar-se.
Són algunes de les dades d'una exhaustiva enquesta feta aquest any pel Departament d'Educació. El conseller Josep González Cambray ha anunciat que s'activarà un protocol i una guia per formar els docents, sobretot en la prevenció i la detecció dels casos de suïcidi.
És un protocol que, sobretot, el que pretén és dotar-nos d'eines i d'unes instruccions molt clares per als nostres mestres, per al nostre professorat, per a tots els professionals que treballen en un centre educatiu, per tal de com actuar davant d'una situació, davant d'una verbalització de pensaments suïcidis, davant d'una realització d'autolesions o davant, en última instància, d'un cas d'intent o de suïcidi.
Els ajuntaments estan pagant el sobrecost en les places de l'últim any d'Escola Bressol, malgrat l'anunci de gratuïtat que va fer el passat mes d'abril el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Ho ha denunciat el responsable d'Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs. L'ens provincial situa en més de 7.500 euros el cost real d'una plaça de P2 i no en els prop de 6.000 contemplats a l'abril. Els ajuntaments estan fent càrrec de més del 45% del preu.
I, a més, amb aquest gran anunci de gratuïtat, el que ha provocat és que hi ha hagut una doble pressió en els ajuntaments, perquè, lògicament, no hi ha places suficients per poder absorbir el número de nens i nenes que puguin tenir accés a les escoles bressol, i, per tant, la queixa ha anat dirigida als propis ajuntaments.
En cultura, Alcarràs, de Carla Simón i Un any o una noche, d'Isaac i la Cuesta, són les favorites a la gala dels Premis Gaudí, que se celebrarà el 22 de gener.
Totes dues pel·lícules aconsegueixen 14 nominacions, seguides de Pacifiction, d'Albert Serra, Monza. L'actriu Maria Morera ha estat l'encarregada de fer-les públiques.
Alcarràs, de Carla Simón, Alfred que crema, de Santi Truyenque, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i Suro, de Miquel Guerrea.
I en esports, el Cadí la Seu juga avui seguir endavant a l'Eurocup femenina de bàsquet. Joan Barberà.
L'equip de la Seu d'Urgell certificarà la classificació guanyant o perdent per menys de 9 punts. El partit contra el Brain belga comença en uns minuts, a les 8 del vespre. D'altra banda, la Federació Espanyola ha desestimat el recurs del Cadí per la cistella del Guernica en partit de la Lliga Femenina que els àrbitres havien concedit a favor de les basques un cop s'havia acabat el partit.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps estable, sí que amb alguns núvols mitjans que han de deixar el cel mig ennuvolat, sobretot cap a la meitat nord del país, i també a punts de litoral, i estem a l'espera de que ens arribi el canvi de temps de cara a aquesta propera nit, i és que de nou s'espera pluja a bona part del territori. Sí que és cert que a hores d'ara tenim un temps força més agradable, fins i tot amb poca boira i amb una temperatura que és clarament més alta que la que vam tenir ahir, de fet amb valors que estan fregant ja els 20 graus a diversos municipis del litoral i temperatures, això sí, més baixes cap a l'interior, però en qualsevol cas temperatures de 16 i 17 graus, per exemple, al Segrià. En canvi, l'ambient és més fred a punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha 9 quilòmetres de retenció de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident i 6 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit Tarragona. A la B30, a Cua Barberà, en tots dos sentits. A la Nacional 240 es dona pas alternatiu a Montblanc per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. La TV-7044 continua tallada al Pinatell a Montblanc per un camió accidentat i, per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A l'àrea metropolitana de Barcelona, la C33 i a mig quilòmetre de retenció sortint de Barcelona en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. També hi ha retencions en aquesta via de Montcada a Barcelona. A la C58 hi ha lentitud i aturades de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la C17, cua Parets en sentit sud. A la C60, aturades Argentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B20, aturades també de Badalona a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues Verta en sentit Besòs i entre el nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que ja s'ha pogut retirar. A la ronda litoral la B10 hi ha trams de retenció de la zona franca al nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer acord pels pressupostos de la Generalitat. Esquerra i Comuns han fet oficial aquesta tarda la signatura del pacte pel qual el govern es garanteix el suport dels de Jéssica Albiach, malgrat que l'executiu encara està lluny de tenir majoria. El text aprovat inclou 555 milions per un pla de xoc social i 279 més per l'atenció primària.
De fet, aquest migdia també s'ha reunit el president amb el líder de l'oposició, Salvador Illa, i no sembla que l'acord entre Esquerra i socialistes estigui gaire a prop. Illa ha assegurat que les negociacions entre totes dues formacions encara estan verdes, malgrat admetre que s'ha millorat el mètode de treball.
Les coses estan verdes. És veritat que les darreres setmanes el clima de treball, el mètode de treball ha millorat, però, jo he de ser sincer, estem lluny d'un acord encara. S'ha de treballar molt més. Seguim negociant, seguirem negociant amb la voluntat d'arribar a un acord. En allò que depengui del PSC hi haurà un acord de pressupostos a Catalunya. No conec l'acord que hi ha hagut amb els comuns, tinc molt, tot el respecte del món per aquesta formació política. Estudiarem i el que sí que és obvi és que jo no he negociat aquest acord.
Si Junts per Catalunya no fa cap pas més endavant, sembla difícil aconseguir un acord global pels pressupostos abans de divendres, com vol presidència.
De moment, però, com dèiem, Esquerra ja té el vot dels comuns. Aquesta tarda s'han concretat les novetats d'aquest acord i entre elles s'han pactat ajustos en l'impost de patrimoni i apujar el tribut per habitatges buits. David Amador, bona tarda.
L'acord entre govern i comuns ha arribat després que s'hagin tancat les darreres negociacions sobre temes de salut. En aquest àmbit s'estableixen 279 milions més per l'atenció primària. L'acord inclou un increment de les tarifes dels trams de l'impost de patrimoni per equiparar-lo al de les grans fortunes. Això amb l'objectiu de garantir que la recaptació, uns 12 milions d'euros, vagi a parar a l'Agència Tributària Catalana. Escoltem la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui qualifica l'acord com un acord de país.
És un acord de país, uns pressupostos de país perquè donen resposta als reptes que tenim doncs, en aquests moments, reptes socials importantíssims, econòmics, de reforç dels serveis públics.
Al seu torn, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha destacat la importància social de l'acord.
Amb l'acord que hem arribat es posen les bases per redistribuir els costos d'aquesta crisi d'inflació també entre els que més tenen i protegint a les classes mitjanes i treballadores.
L'acord per als pressupostos, amb un document de 16 pàgines, també fixa un pla de xoc de 550 350 milions d'euros. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia anunciat un escut social de 300 milions i els comuns volien arribar als 1.000. També en l'acord es manté la rebaixa del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l'allargament de la T-Jove fins als 30 anys. L'acord també inclou que l'empresa pública d'energia sigui també comercialitzadora a més d'una línia de 180 milions d'euros per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a particulars i empreses. Amb els 8 diputats dels comuns sumats als 33 d'Esquerra, el govern tindria ja el suport de 41 diputats i caldrien encara, però, 27 vots més a favor, per la qual cosa els dos altres grans grups del Parlament, PSC o Junts, són imprescindibles per certificar el pressupost.
Gràcies, David. La signatura de l'acord ha estat aquesta tarda, després d'una sessió de control al Parlament aquest dimecres, en què el president Aragonès ha assegurat que els líders de Junts per Catalunya es beneficiaran de la reforma del Codi Penal. Ho ha fet responent les crítiques dels exsocis a la reforma de la malversació i la derogació de la sedició que s'ha d'aprovar demà al Congrés de Diputats. Mont Carvajal.
En la sessió de control, el president parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha assegurat que els canvis al Codi Penal mantenen que l'1 d'octubre va ser delicte i que el 9-N pot ser malversació.
Les solucions personals i les rebaixes de penes no serveixen per resoldre el conflicte polític, perquè no és un conflicte entre persones, és un conflicte entre nacions. No van fer el 1 d'octubre per ser perdonats.
En canvi, el president Pere Aragonès ha argumentat que la reforma és pel bé col·lectiu, no individual, i serà beneficiosa.
Estic convençut que tothom aprofitarà les escletxes que puguin haver-hi i aprofitarà les millores que hi hagin, i estic convençut que persones represaliades, que ja han estat represaliades, si arriba el cas, demanaran la revisió de condemna. O no la demanaran? Estic convençut que sí, i ben fet que fan.
Responent la CUP, Aragonès ha assegurat que no es resignarà davant la negativa del govern central a fer un referèndum acordat.
Sabedors de les dificultats, no hem d'aturar-nos ni un sol moment, ni disminuir un sol gram de la nostra energia, hem de defensar que tenim el dret a decidir lliurement el nostre futur.
I ha convidat la CUP a fer propostes a l'acord de claredat.
L'IPC baixa per quart mes consecutiu i se situa al 6,4% al novembre, malgrat el preu dels aliments continua en augment a les portes de Nadal, amb un increment interanual del 13,5%. Amb aquestes dades es confirma que les pensions pujaran l'any vinent un 8,5%.
Un augment de preus que queda molt lluny dels increments de salaris i que preocupa els sindicats. Des de Comissions Obreres, el secretari de Treball i Economia, Ricard Ballera, explica com aquesta escalada de preus de productes bàsics afecta les famílies.
Això s'està traslladant i s'està traslladant al que és l'estructura de consum. Tenim una reducció del consum de les llars que al llarg del darrer any ha baixat del 4,6 a l'1,5% i, per tant, aquesta tendència que tenim, no?, a intentar mantenir els marges de beneficis de les empreses a costa del poder adquisitiu de les persones treballadores té un efecte molt negatiu sobre el que és l'estabilitat del nostre model econòmic.
I és que la dada de la inflació és la més baixa de l'any gràcies a la caiguda del preu de l'energia, però la cistella de la compra continua pels núvols, sobretot productes com el sucre, que puja a prop del 50%, la llet amb un 30% o l'oli amb un 26%. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat partidari d'incrementar els sous dels treballadors davant la pujada de l'IPC.
Si hi ha un increment del cost de la vida, és lògic que també els salaris pugin, no d'acord amb aquest increment tan important com hi ha hagut, però sí intentar que la pèrdua de la capacitat adquisitiva sigui el més mínim possible.
Això sí, ha dit que per equilibrar la pèrdua de poder adquisitiu també cal adequar l'impost sobre la renda, cosa que fins ara no han fet ni el govern de l'Estat ni el govern de la Generalitat.
Justament la inflació ha obligat a reduir les despeses en alimentació a 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas Barcelona. L'entitat adverteix que la crisi de preus s'ha sumat a la que ha deixat la pandèmia, encara no resolta, i que afecta gairebé totes les famílies que els demanen ajuda.
Segons xifres de Càritas, el 43% dels seus usuaris no poden seguir una dieta adequada i un 65% ha deixat de comprar productes frescos. Això ha fet que Càritas augmentés enguany un terç les ajudes en alimentació i un 28% les destinades a pagar habitacions de relloguer, perquè l'habitatge és també un gran problema per als més desfavorits. Prop de 4.000 de les llars ateses no poden pagar les despeses de la llar o els subministraments. Els perfils més afectats són persones que viuen de relloguer, llars monoparentals i persones sense feina o en situació administrativa irregular. La cap d'anàlisi social de Càritas, Míriam Feu, explica algunes de les situacions extremes que han detectat.
Casos extrems ens expliquen, no? Famílies amb nens que tenen un horari per fer servir doncs, la cuina o el lavabo, no? I quan un nen petit no pot fer servir segons quins horaris, no? Famílies que ens expliquen que la seva màxima preocupació és poder pagar l'habitació perquè saben que si no les fan fora i que fins i tot ens expliquen que deixen de menjar per poder pagar l'habitació. A dia d'avui hi ha persones que estan passant gana, no?
A més, prop de 5.000 famílies han renunciat a activitats extraescolars o de lleure per als més petits perquè no s'ho poden permetre.
Però l'increment de preus en alimentació afecta en més o menys mesura totes les llars en unes dates molt sensibles a només 10 dies per l'inici de les festes. De fet, els productes més típics dels àpats de Nadal s'enfilen des de primers de desembre. Així es nota sobretot als mercats municipals. Ràdio Premià, Manel Ferrer.
Els carburants i l'electricitat han baixat en l'IPC de novembre, però es disparen altres productes de primera necessitat com el sucre, l'oli, la llet, els ous o els cereals. Això opinaven alguns consumidors al mercat de Sant Joan de Premià de Mar sobre la pujada dels preus d'alguns d'aquests productes que compren sovint en aquest espai.
Jo com a estudiant he notat molt aquest augment de preus en els supermercats i m'he vist obligada a fer canvis en els meus hàbits. De fet, compro menys carn i peix, que són els productes més cars.
Ben bé amb la compra que podríem fer fa un any, ara ens gastem pues això, ben bé un 30% més, i a més és que es noten molts productes d'aquells que l'any passat estaven a un euro, doncs aquest any estan ben bé a 1,30 €.
Abans amb la meitat compràvem tot i ara crec que t'has d'estar de molts capritxos que abans podies fer i ara no.
També superen els dos dígits de pujada els productes làctics, les patates, la carn d'aviram, el pa, els llegums o les hortalisses.
Encara en clau econòmica, el 92% de la població de Tarragona i les Terres de l'Ebre considera que el turisme beneficia el territori i un 38% creu que n'és un dels motors econòmics. Són dades d'una enquesta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona ha presentat aquest matí els resultats de l'estudi sobre la percepció del turisme entre la població de la província de Tarragona, que ha realitzat una empresa d'investigació de mercats amb una mostra de 800 enquestes dutes a terme de forma aleatòria, amb quotes de sexe, edat i diferents zones. Segons l'estudi, les persones enquestades identifiquen dos grans motors econòmics de la província de Tarragona. Per una banda, el turisme en un 38% i per altra banda, el sector químic i industrial. Tal com ha explicat la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré.
Aquí destaquem geogràficament la percepció del turisme com a primer motor econòmic en aquelles zones del litoral de la Costa Daurada. Les xifres van arribar al 55% en aquest cas i la ciutat de Reus amb un 47%.
Les platges i la costa són el principal element d'atracció turística per la població.
Notícies en xarxa.
Un de cada quatre nois i noies d'entre 10 i 18 anys s'ha autolesionat i 4 de cada 10 han pensat en algun moment que es volen morir o adormir-se i no tornar a despertar-se. Aquestes són algunes de les dades d'una exhaustiva enquesta feta aquest any pel Departament d'Educació i en qui hi han participat 270.000 alumnes de prop de 2.000 centres. Amb aquestes dades a la mà, el govern ha decidit activar un protocol i una guia per formar els docents, sobretot en la prevenció i la detecció dels casos de suïcidi. Jordi Casino.
La formació que començarà el mes de gener ha de servir per millorar encara més la feina que es fa a les escoles i als instituts i que ha permès que, tot i haver-se detectat un increment de casos de tentatives de suïcidis durant el primer any de la pandèmia d'un 200% en el cas de les noies i d'un 10% en el dels nois, la xifra de morts s'hagi mantingut estable. De fet, en els últims 5 anys, 53 nens i nenes menors de 18 anys s'han suïcidat a Catalunya, una xifra que en percentatge equival a 2 persones de cada 100.000, una dada molt inferior, això sí, a la de la majoria de països del nostre entorn. Tot i això i amb les xifres de l'enquesta a la mà, els departaments de Salut i Educació han decidit activar aquest protocol i aquesta guia adreçats als docents. Josep González Cambrai és el conseller d'Educació.
És un protocol que sobretot el que pretén és dotar-nos d'eines i d'unes instruccions molt clares pels nostres mestres, pel nostre professorat, per tots els professionals que treballen en un centre educatiu, per tal de com actuar davant d'una situació, davant d'una verbalització de pensaments suïcidis, davant d'una realització d'autolesions o davant, en última instància, d'un cas d'intent o de suïcidi.
L'enquesta, que era anònima i voluntària, es va fer el passat mes de maig maig i ara es presentarà a cada centre educatiu perquè pugui extreure les seves pròpies conseqüències.
Tot plegat en relació a la salut mental dels més joves, però també hi ha preocupació per la de la població general. De fet, la Generalitat llançarà els propers dies una enquesta per valorar el grau de benestar personal dels catalans per tal d'impulsar polítiques que contribueixin a millorar-lo. Es preguntarà sobre qüestions com la satisfacció amb la vida, l'estat de salut emocional o la percepció de la solitud. Carina Bebé.
L'objectiu de l'enquesta és crear un model d'anàlisi del benestar personal dels catalans que serveixi per poder veure l'evolució en el temps i adaptar-lo a crisis com ara la Covid o l'encariment de preus i, per tant, tenir indicadors que serveixin per impulsar polítiques concretes i millorar el benestar de la ciutadania. Bet Espinal és la directora general d'anàlisi i prospectiva de la Generalitat.
Fins ara s'han utilitzat altres indicadors socioeconòmics i de benestar més general i creiem que feia falta anar un pas més enllà i captar també aquesta part de benestar percebut, no? Com se sent la gent i preguntar-ho directament i entendre el per què està millor o pitjor des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de percepció.
La idea del govern és llançar enquestes sota aquesta metodologia cada 2 o 4 mesos i fins i tot es planteja la possibilitat de crear alguna mena d'Institut de la Felicitat com ha impulsat el govern danès.
Més qüestions. Preacord per incrementar el salari i regular el teletreball entre l'IER Valls i la Divisió d'Enginyers. El 70% dels treballadors han votat a favor de la proposta, que s'inclourà ara en un nou conveni l'any que ve. Baix Camp Ràdio, Miquel Llebaria.
Els treballadors de l'Air Engineering Baixo aproven el conveni amb l'empresa amb un 77% dels vots a favor. Aquest acord incorpora les mateixes condicions signades amb els companys de Holding, amb un augment salarial del 4% al 2022, retroactiu des de l'1 de gener, i d'un 6% al 2023. A més, per altra banda, també s'ha aprovat la prova pilot de la pròrroga del teletreball fins a finals de juny, que s'ha votat a banda i ha rebut un 68,9% del suport.
I els ajuntaments estan pagant l'anunci de gratuïtat. Estan pagant el sobrecost en les places de l'últim any d'Escola Bressol, malgrat l'anunci de gratuïtat, com dèiem, que va fer el passat mes d'abril el conseller d'Educació, Josep González Cambray. L'ens provincial situa en més de 7.500 euros el cost real d'una plaça de P2 i no en els prop de 6.000 contemplats a l'abril. Els ajuntaments s'estan fent càrrec de més del 45% del preu. Anna Ruiz.
Recordem que Cambray va anunciar la gratuïtat per a les famílies de l'últim any de guarderia perquè el seu govern assumiria 2/3 del finançament. Però els ajuntaments estan pagant com a mínim 1.200 euros més per plaça, a més del seu terç. Tot plegat perquè l'acord de gratuïtat es va fer sobre un cost mitjà de 5.800 euros i ara, sumant les despeses energètiques, està entre 7.500 a 8.000 euros. El responsable d'Educació de la Diputació és Josep Monràs.
I a més, amb aquest gran anunci de gratuïtat, el que ha provocat és que hi ha hagut una doble pressió en els ajuntaments perquè, lògicament, no hi ha places suficients per poder absorbir el número de nens i nenes que puguin tenir accés a les escoles bressol i, per tant, la queixa ha anat dirigida als propis ajuntaments.
A més de la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pacte entre Govern i Ajuntaments, que no s'ha reunit encara, els ajuntaments es pregunten on són els més de 100 milions d'euros procedents dels fons Next Generation que el govern català ha de destinar a la creació de noves places de guarderia.
En cultura, Alcarràs, de Carles Simón, i Un any o una noche, d'Isaac i la Cuesta, són les favorites a la gala dels Premis Gaudí, que se celebrarà el 22 de gener. Avui seran conegut les nominacions i totes dues pel·lícules n'aconsegueixen 14, seguides de Pacifiction, d'Albert Serra, amb 11. David Navarro.
Tant Carles Simón com Isaac i la Cuesta estan nominats a la categoria de millor director. Els actors Maria Morera i Roger Casamajor han estat els encarregats de llegir la llista de candidats als premis.
Alcarràs, de Carles Simón, Alfred que crema, de Santi Truyenque, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i Suro, de Miquel Guerrea.
Un dia, una noche, competeix pel Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana amb Pacifiction, La maternal i Mantícora. Pel que fa a les categories actorals, Anna Castillo per Girasoles silvestres, Bárbara Leni per Los renglones torcidos de Dios, Noemí Merlán per Un año, una noche i Vicky Luengo per Suro competeixen per aconseguir el guardó a millor actriu. Pel que fa a la categoria masculina, els nominats són Benoit Magimel per Pacifiction, Nahuel Pérez Vizcayar per Un año, una noche, Oriol Pla per Girasoles silvestres i Pol López per Suro.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, el Barça de Sarunas Jessica Vicius visita hores d'ara la pista del Mónaco, partit de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Al descans, 29-34, victòria de 5 punts favorable al conjunt català. També aquesta tarda hi ha hagut partit, pel que fa a l'Esparra Girona, de l'Eurolliga femenina, derrota del conjunt gironí davant el Kukurova, 64-50. L'equip gironí ha cedit davant l'equip turc, empat amb les catalanes a la classificació amb 3 partits guanyats. En un dia on estem molt pendents del Cadí la Seu, que avui es juga a passar matemàticament la fase de grups i, per tant, seguir endavant a l'Eurocup femenina de bàsquet, la segona competició continental. L'equip de la Seu d'Urgell s'enfronta en uns minuts, en pocs minuts, al Brain belga. Des d'UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Tot i que virtualment l'equip de la Seu d'Urgell ja està classificat per la següent fase de la competició europea, el Cadí la Seu és conscient que superar el conjunt belga donaria el bitllet directe a les eliminatòries. Un premi que també està a l'abast del Castors Brain si guanya el Palau d'Esports. De tot plegat en parlava l'entrenador de les Altos Ellenques, Jordi Acero.
Ara mateix som segones classificades del grup. Hem d'aconseguir la victòria o perdre de menys de 9 per passar com a segones, sense oblidar de que les 4 millors terceres de cada grup, de tots els grups, també passen a la següent fase. Com veurem demà, ve un molt bon equip, un subcampió de la Lliga de Bèlgica, amb jugadors amb experiència, jugadores amb molts punts, amb molta amenaça i un equip perillós.
El partit davant el Castors Brain tornarà el tret de sortir aquest dimecres a les 8 del vespre.
I n'estarem molt pendents. Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio, en un dia on la Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat que desestima el recurs del Cadí la Seu per la cistella del Guernica en partit de Lliga Femenina que els àrbitres havien concedit un cop s'havia acabat el duel contra les basques. L'organisme federatiu ha arxivat les actuacions i el Cedis Bàsquet presentarà recurs davant el comitè d'apel·lació. També avui, en aquest cas, a l'Eurocup masculina, pendents del Joventut de Badalona, que rep la visita d'un rival directe per la segona plaça de grup. El Reiner de Venècia serà a partir de 8:45 del vespre. També és notícia que el Força Lleida, equip de la Lliga Leport, ha concretat la cessió de la jove jugador del Barça, Rafa Villar, fins a final de temporada. El base, que jugava la Lliga EVA, arriba al Barris Nord per la lesió de Fabio Santana.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si encara no saps què regalar per Nadal, regala música.
A l'Auditori t'ho posem fàcil amb idees com l'abonament de 3 concerts de l'OBC, abonaments familiars, tarifes planes joves o targeta regal per als nostres concerts.
Més informació a auditori.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno en acompanyada i farem una ruta en tractoret, en aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc, anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, han signat l'acord al que han arribat pels pressupostos de l'any vinent. Entre les propostes que demanaven els comuns hi havia mantenir les bonificacions al transport públic durant tot el 2023 i fer-lo gratuït pels menors de 16 anys. També preveu incrementar 280 milions d'euros al pressupost destinat a l'atenció primària. L'acord contempla també altres propostes, com crear un nou impost de patrimoni a qui tingui més de 10,6 milions d'euros i un altre sobre els aliments ultraprocessats. Jéssica Albiach ha afirmat que és un acord en el que guanya el sentit comú.
Amb l'acord que hem arribat es posen les bases per redistribuir els costos d'aquesta crisi d'inflació també entre els que més tenen i protegint a les classes mitjanes i treballadores. I en aquest sentit també vull ser clara. Aquest acord està junt del programa de govern d'En Comú Podem. Però tot i així sí que vull destacar que aquest és un acord en el que guanya el sentit comú. Guanya el sentit comú a favor de la sobirania energètica de Catalunya. Un sentit comú a favor de millorar el dret a l'habitatge. Un sentit comú que, evidentment, i a més sabeu que ho hem fet amb especial èmfasi, reforça la sanitat pública.
Però els comptes